Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya torna a passar avui per la secció de patrimoni del Faves Comptades. Com ja sabeu, tots els béns mobles que formen part del patrimoni del nostre país tenen a Valldoreix un espai reservat per a la seva restauració. I avui ens acompanya la Carme Batlliu, que és coordinadora de document, obres sobre paper i fotografia del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Carme, benvinguda.
Gràcies, un plaer.
El primer que farem serà un petit repàs a la teva trajectòria professional per saber una mica quin és el recorregut que has fet fins a arribar al Centre de Restauració de Béns Mobles. Quan fa que hi treballes, per exemple?
Doncs mira, jo fa que hi treballo des del 2018. De fet, l'especialitat de document, obra sobre paper i fotografia, és de les darreres especialitats que s'implementen al Centre de Restauració. I jo començo a treballar-hi de manera doncs, ja continuada 2018, si bé els primers pressupostos a nivell de col·laboració com a professional autònom comencen cap al 2012-2013.
I on comences tu professionalment a treballar? D'on vens?
Doncs jo inicialment havia fet història de l'art i després, després d'estar un temps a fora fent un Erasmus, al tornar i veient com una de les meves germanes havia estudiat conservació i restauració de béns mobles, de fet també es dedica a la conservació i restauració de paper, l'Àngels Batlliu, doncs bé, arrel d'anar-ho veient i anar coneixent aquesta fantàstica professió, doncs una mica m'hi enganxo i començo els estudis en conservació i restauració de béns mobles, de béns culturals, de fet. I si bé inicialment anava cap a l'escultura, cap a la conservació i restauració de l'escultura, finalment doncs acabo també en el món del document, de l'obra sobre paper i la fotografia.
I com es produeix aquest gir? Per què aquest canvi?
Perquè dins del centre formatiu on vaig cursar els estudis vaig veure que realment el que m'agradava era aquest material, no? Era el paper, era el pergamí, era la fotografia, i l'escultura doncs se me n'anava, no m'hi acabava de trobar allò atreta, com inicialment pensava.
I m'imagino que com a moltes d'aquestes feines, aquestes professions, la formació contínua és inevitable perquè avança, no? Avança la societat, els canvis s'han d'anar incorporant i heu d'estar a l'última, no?
Exacte, de fet, la formació continuada és bàsica i és essencial. Primer pel reciclatge, que nosaltres hem de seguir a nivell d'aplicacions doncs, a diferents metodologies de tractament i a nivell doncs, de la tecnologia aplicada també i els diferents materials, no? Cal tenir en compte que des del centre de conservació acollim alumnes amb pràctiques d'aquests centres formatius i també es convoquen beques de formació. Per tant, aquestes noves generacions
ho retroalimenteu.
Que pugen, exacte, no? També ens obliguen una mica a estar al dia dels diferents coneixements que ens calen.
Mare meva. I com canvien, eh?
Com canvien, i tant, sí, sí.
Carme, amb quin tipus de material treballes? Hem parlat de la fotografia, del paper...
Sí, bàsicament els materials que ens trobem és a nivell de suport, perquè no hem d'oblidar que la restauració del paper, no? Si diem així, generalitzem d'aquesta manera... ens cal tenir en compte que ens basem en un suport que pot ser doncs, ja cel·lulògic, que són les fibres de paper, ja siguin de drap o bé de fusta, doncs més posteriors. També treballem amb suport proteic, que això és pergamí. Cal tenir en compte que abans del paper el suport escriptòric aquí doncs, es generalitza doncs, amb el pergamí, i aquest pergamí el podem trobar o bé com a suport escriptòric o bé també com a enquadernació de llibres en paper. Sí. I per tant, tenim el suport cel·lulògic, el suport de proteic, de pergamí. I a nivell de fotografia, doncs, tots aquells suports que poden ser susceptibles de tenir a sobre doncs, una emulsió fotogràfica, no? Això vol dir el propi paper, que hi ha a la porta doncs, inclosa, diguéssim, o un vidre, que pot tenir a sobre una emulsió fotogràfica de gelatina, ja sigui negatiu o positiu, un plàstic, tots coneixem els negatius de plàstic, inclús amb tècniques fotogràfiques molt antigues, doncs hi ha metall.
Déu-n'hi-do. Quines diries que són les principals causes de la degradació del paper, la fotografia i d'aquests documents històrics?
Doncs una mica, de manera general, sí. Ens afecten, o sigui, els factors doncs, nocius no són els mateixos que poden afectar la resta de béns mobles, no? Doncs la temperatura, la humitat, és a dir, és evident que ens cal una molt bona conservació preventiva per tal de preservar, no? Doncs els nostres materials. Si bé a nivell de l'especialitat que avui doncs ens toca explicar, sí que tenim el component, igual que la resta, també, però sí que tenim el component doncs, del material intrínsec, dels propis materials compositius. No ens envelleix igual un paper de draps que un paper de fusta. No ens envelleix igual una fotografia sobre paper que una fotografia sobre un plàstic, que ja la pròpia base, el propi suport plàstic, pot tendir a una autodegradació. Per tant, parlaríem doncs, de causes intrínseques, pròpies del material constitutiu, i després les extrínseques, que aquestes ja sí que serien les generals també a altres especialitats.
Val. Quan hem d'abordar aquestes degradacions, quines serien les tècniques principals que feu servir?
Doncs són essencials els estudis previs a tot procés a tot projecte i procés de restauració. D'acord? És a dir, els estudis previs, que pot ser doncs, l'observació i l'identificació d'aquests elements compositius, perquè també moltes vegades sabent com han envellit podem trobar les causes d'aquest envelliment i d'aquesta alteració. D'acord? I
les tècniques, primer
un estudi, sí. Exacte, perdó, primer un estudi i de fet darrerament a l'especialitat de document estem adaptant a l'art occidental molta tècnica de l'art oriental.
Què vol dir això?
Del Japó. I això t'ho dic perquè els mestres japonesos de la conservació i restauració diuen que el restaurador de paper és el restaurador de l'aigua. És a dir, una de les tècniques que nosaltres utilitzem, o sigui, del material, no?, que nosaltres utilitzem és l'aigua. És una aplicació d'humitat molt controlada que la tecnologia ens ajuda a aplicar-la de manera diferent. Pot ser per nebulització, pot ser per capilaritat, pot ser com a medi per poder incorporar el suport, materials que ens ajudin a estabilitzar doncs, a aquest suport. És curiós, perquè sí, el paper sembla que,
pensant,
no, que sigui molt,
curiós,
no, un suport
sí,
molt dèbil,
sí, sí.
I de fet l'aplicació d'humitat i d'altres, moltes altres tècniques, al marge de les neteges que fem mecàniques, penseu que també és un tipus d'especialitat que també es veu, ens arriba molta documentació afectada per amb afectació per microorganismes, fongs, bacteris, que ara tot això ja ens sona més, no?
Sí.
Però sí que és cert que tot el que és el material d'arxiu, obra sobre paper que ha estat emmarcada, pot ser doncs, també susceptible de patir aquesta afectació.
Ara pensava que en tot aquest procés de restauració feu servir la tecnologia, però també hi ha una bona part de manualitat.
Sí.
No? Que també
sí.
És molt important.
Clar, hi ha una tècnica aplicada, no? Manual, que vas adquirint, és a dir, cada peça és un nou repte i a mesura que vas fent peces, doncs també vas agafant doncs, una tècnica manual més acurada. No?
Parla'ns dels projectes més recents que heu treballat.
Doncs mira, actualment estem treballant amb un conjunt de 17 pergamins d'entre 3 i 7 metres. Això són diferents fragments de pergamí cosits entre ells, d'acord? Que abarquen des del segle XIV i amb temes notarials, capbreus i d'àmbit religiós.
I quin és el problema que tenen?
Aquests pergamins justament han tingut una afectació molt greu a nivell de bacteris, a nivell de microorganismes, però sobretot nosaltres tenim el protocol per intentar identificar quan trobem aquestes afectacions microbiològiques, és a dir, de fongs i de bacteris, ens cal saber quina espècie, no?, quin espècimen tenim i quanta quantitat en tenim. Primer per valorar doncs, el procés que ens cal tirar endavant a nivell de conservació i restauració, també per la nostra pròpia salubritat i per tal d'evitar també contaminació creuada que pugui haver-hi amb altres peces que puguis tenir al taller. És a dir, fem una anàlisi qualitatiu i quantitatiu del que és el que tenim. I llavors, en aquest cas, hi havia alguns dels pergamins que tenien un alt, doncs una alta quantitat de, bueno, unitats formades de colònies, això és més tècnic, i amb aquest s'ha dut a terme tot un procés de desinfecció i al marge, clar, en el moment que tu el suport se't debilita per aquesta afectació, també necessites una consolidació i a vegades inclús una reintegració del suport. És a dir, acabem aplicant un suport, no? que ens ajudi a consolidar el suport original.
I quin és el valor documental d'aquests pergamins que esteu...
Home, són els testimonis, clar, en aquest cas, a nivell notarial i a nivell... els capbreus són testimonis d'una època, no? És a dir, és tot el patrimoni documental. De fet, som passadors d'aquest patrimoni documental, no? Jo sempre dic que la nostra feina es basa en intentar que allò que ens arriba ho puguem estabilitzar el suficient perquè ho puguin gaudir les generacions futures.
La tecnologia ha canviat la manera de restaurar sí. Aquests documents i aquestes fotografies?
Sí, molt. O sigui, des de que quan jo vaig començar fins ara, realment hem aplicat diferents tècniques, no? I hem agafat la tecnologia que ens permet doncs, l'aplicació de materials d'una manera menys agressiva. També d'acord amb els criteris, no? Amb els criteris i el codi deontològic del conservador-restaurador. És a dir, aquesta tecnologia moltes vegades ens permet a conèixer molt més el material que estem tractant i tractar-lo d'una manera més acurada, no? Sempre sota els criteris de mínima intervenció. Això és, per nosaltres és molt bàsic, no? Aquesta mínima intervenció, no fer res que no calgui, per tal d'estabilitzar doncs, aquest bé cultural, la llegibilitat d'allò que nosaltres puguem incorporar, que sigui identificable allò que nosaltres hi hem aportat, la reversibilitat d'allò que portem, és a dir, a vegades l'envelliment dels propis materials o pot haver-hi un problema per moltes proves que prèvies que facis, no? I estudis previs que facis, l'envelliment que ja està, ja el coneixem, però per factors X doncs, poden haver-hi incompatibilitats dels materials i per tant sempre hem de poder retirar allò que nosaltres apliquem.
Ara m'estava plantejant si us heu trobat en alguna ocasió amb algun document, alguna obra que no hagi tingut solució, que no s'hagi pogut restaurar perquè ja us ha arribat en unes condicions que són impossibles, no?
Clar, jo sempre hem d'intentar estabilitzar allò que ens arriba. És a dir, en el moment que ens arriba és perquè necessita de la nostra acció, no? En aquest sentit, és important sempre digitalitzar, és a dir, fer la documentació fotogràfica prèvia abans de que nosaltres comencem a treballar com a testimoni de l'estat amb el que ens arriba aquesta peça i també després per la comparativa, inclús mentre estem treballant de l'abans i el després, no? I deixar evidentment tota la documentació a aquestes generacions futures, no? En relació a la pregunta que em deies és sí, jo recordo un cas en el que hi havia una peça, una obra sobre paper, perquè abans hem parlat del suport, però no hem nomenat les tècniques, és a dir, a vegades que t'arriben... Clar, el suport no és més que un medi on hi acaba doncs, posat un pastel, una aquarel·la, un gravat, un dibuix amb grafit, no? Per tant, aquesta tècnica, al marge del suport, també ens marca els processos que nosaltres podem arribar o no podem arribar a fer, no? I en aquest cas sí que és cert que hi havia una obra que estava adherida a dos vidres, que realment qualsevol era molt complicat, ens en vam sortir, però era molt, molt complicat, i és de les peces que recordo de dir, caram, potser en aquest cas ho haurem de deixar, perquè també, no?, un altre dels criteris és no fer cap tipus de tractament que puguin hipotecar tractaments posteriors de les generacions doncs, posteriors.
Ho vau poder salvar?
Ho vam poder salvar, sí. Ens en vam sortir.
m'imagino que després del grau de satisfacció,
sí,
no? De
sí,
passar per aquest tràngol i veure sí, que al final li vau donar...
Sí, sí, sí que és veritat que van caldre molts estudis, l'aplicació de moltes diferents tècniques per tal d'intentar separar aquest suport del vidre, a la que movíem vidre i vidre se'ns podia partir el suport, i en aquest punt doncs, és important també valorar com emmarquem, com fem... O sigui, com nosaltres ens plantegem emmarcar aquestes obres que puguem tenir, com, és a dir, calen tots uns paràmetres de conservació preventiva per tal de que aquesta adhesió entre la peça i dos vidres no sigui possible.
Aprofitarem que tenim a la Carme i, per tant, una experta en aquest terreny per demanar-li què podem fer els que podem tenir a casa documents antics, fotografies familiars d'aquelles que fa anys i panys que conservem en una capseta del que sigui. Quins consells ens donaries per conservar-los en mínim en un bon estat durant
doncs,
temps?
Mireu, el primer consell seria digitalitzar-los, és a dir, reproduir allò que tenim perquè sempre en tinguem un testimoni. D'acord? Mm-hmm. Dit això, tant a nivell de fotografia o a nivell de document, aquestes capsetes que ens comentaves, no?, haurien de ser de material de conservació. És a dir, afortunadament tenim accés a un cartró de pH neutre, a vegades ens té una reserva alcalina, això vol dir que no és un material àcid, i que aquesta reserva ens ajuda a agafar l'acidesa que aquests materials originalment puguin deixar anar. I això el que ens fa és que tot el que són les, bueno, a nivell intern o a nivell fisicoquímic, no?, les diferents fibres que ens constitueixen aquest suport, en el moment que pateixen aquesta oxidació, se'ns fan molt trencadisses. D'acord? L'acidesa, al marge de la fotooxidació també, és a dir, que li dongui molta llum, això ara ja aniré, d'acord? Però el que serien les caixetes, el que és el material amb contacte directe amb aquests documents, amb aquestes fotografies, hauria de ser d'un material que ens permetés doncs la seva conservació. Això és un pH neutre i al marge de la manipulació, doncs que fos curosa i a nivell de l'emmarcament, no? Perquè molts tenim fotografies emmarcades, i obra emmarcada a casa, ja pot estar al menjador, pot ser que hi entri un llum, un raig de sol fantàstic que ens dona claror a l'espai, no? Però que també ens està afectant aquesta peça que nosaltres tenim emmarcada, no? Per tant, el que diríem és les fotografies, sobretot, perquè a més és un material que tendeix a l'autodegradació, emmarquem les còpies que tinguem i guardem els originals, i per la resta de peces intentem millorar aquests emmarcaments, intentem posar traves a aquest deteriorament, d'acord? Aquesta fotooxidació que ens pugui fer la llum del sol, per exemple, amb la disposició d'un vidre amb filtres ultraviolats a l'emmarcament, o bé una fonedura, no? La part de darrere, que no sigui la part de darrere que tanca l'emmarcament, que no sigui de fusta, que no sigui d'un cartró corrugat d'aquests marrons, que durant molt temps s'ha fet, però era perquè el material
era el que era
i era el que disposàvem, d'acord? Ara hi ha materials que ens permeten que tots aquests efectes nocius no es desenvolupin, perquè a més ens cal tenir en compte que poden ser i són acumulatius.
Doncs res, amb aquests consells ens quedem per també protegir aquests documents que podem tenir per casa, documents familiars que tenen un valor importantíssim per nosaltres. Carme Balliu, moltíssimes gràcies per
passar pel programa. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per l'interès en l'especialitat i un plaer.
Bon dia.